a aquesta hora hem de felicitar TV3, i és que la Televisió Pública de Catalunya ha tancat un 2017 de rècord, torna a ser per 8è any consecutiu, atenció, la cadena líder a Catalunya, i ho fa augmentant la quota de pantalla fins a l'11,7% de share, liderant les dues franges de més consum, els anomenats Daytime i Prime Time. Per tant, a aquesta hora saludem i felicitem Vicent Sánchez, director de TV3. Què tal? Bon dia.
Doncs sí, molt bé, moltes gràcies. Bon dia i bon any també.
I bon any també. Content, m'imagino.
Sí, per què dir que no? Perquè al final, quan hi ha alguna bona notícia, doncs si no la celebrem, comencem l'any, a veure quan la celebrem. Molt contents estem tots pel resultat, sí.
Uns resultats d'audiència que també serveixen, m'imagino, de contrapès en un moment en què s'ha posat en entredit la imparcialitat, la professionalitat dels mitjans públics en aquest país.
O potser els justifiquen. O justifiquen aquest intent de restar credibilitat a aquests mitjans. Si Catalunya Ràdio i si Televisió de Catalunya no tinguin els resultats que tenen, si TV3, per exemple, no fora líder, i que tant en TV3, doncs segurament no caldria estar tot el dia dient que són la pitjor cosa del món per justificar mesures que intenten precisament contrarrestar aquesta audiència, que no és només audiència, perquè diguen el que diguen amb tot això, quan se fan estudis de mercat i quan se fan sondejos d'opinió, que és l'única manera que tens una mica així de conèixer què és el que diu la gent, és just al contrari del que diuen aquestes petites o grans campanyes. El que diuen aquests estudis és que els mitjans de Televisió de Catalunya són molt creïbles i que els informatius dels mitjans de Televisió de Catalunya són, per dir-ho així, la referència en tots els sentits, i també tenen la màxima credibilitat entre la gent que els sent. Si sumes les dues coses, no només l'audiència en general, sinó l'audiència quan passa alguna cosa un dia o durant algunes errades molt concretes que arriben a superen el 30%, sumes els informatius, les audiències que tenen habitualment, o quan passen grandíssimes coses que poden arribar al 50%, és quan veus que hi ha gent que està molt nerviosa i que necessita dir qualsevol barbaritat per justificar mesures que precisament acaben amb aquesta credibilitat i amb aquestes audiències.
Unes mesures que suposo que refereix a aquests 167 milions d'euros pel canvi de criteri a l'hora de comptabilitzar la deducció de l'IVA de les aportacions públiques. Són uns 167 milions d'euros que Hisenda ara reclama a la corporació i que vostè, també el director de Catalunya Ràdio, ja han explicat que afecten la viabilitat dels mitjans públics, no? Hi ha alguna manera d'evitar aquest pagament o que hi hagi un canvi de paradigma?
Sí, però és que això no sembla que no ho estem explicant bé, perquè és una miqueta complicat. De totes maneres, no només respecte al canvi de criteri primer i després respecte a la llei de l'IVA, que ara explicarem què és, sinó respecte a tot. És a dir, quan persones importants del Partit Popular, persones importants en algun cas del PSC, molt poquets casos, gairebé també sempre de Ciutadans, perquè cal concretar les coses i no tampoc s'entenen. Diuen contínuament que aquests mitjans són aparells d'agitació de propaganda, que no són creïbles, que no són veraços, que són esbiaixats, que són de partit, etc, o de part, millor dir. Quan diuen tot això, el que estan fent en definitiva és que quan algú, qui siga, que tinga prou poder per fer-ho, prenga una mesura contra aquests mitjans, l'opinió pública, una part de l'opinió pública, la que se pot sentir, per exemple, identificada amb aquestes opcions, o de l'opinió pública, la gran opinió pública de l'Estat, puguen dir, perquè allà el PSOE sí que en aquest sentit es fa exactament igual, puguen dir, bueno, doncs encara els passa poc. Clar, els han de fer això, o han de prendre mesures, perquè mira com són, no? Han fet una notícia i hi havia un redactor de TV3 que estava damunt d'un cotxe agitant a les masses, o hi ha una presentadora, directora de programa de Catalunya Ràdio, que diu a la gent per on ve la policia, mireu com són de nefastos, i tot el dia se passen dient-ho. Què passa quan es diu això? Per no dir, per exemple, que quan són mitjans una mica més extremats, ja diuen que són directament colpistes. Jo he sentit una vegada i una altra el director colpista de TV3 o el director de la televisió colpista. Quan diuen això i prenen una decisió en contra d'aquests mitjans, no és normal que la gent que està tot el dia absorbint aquesta informació, i a la qual, per cert, els estan dient que són els altres els que miren aquests mitjans, els que estan abduïts, doncs aquesta part de la població diuen, bueno, pues que és lògic. Si són així, doncs encara, clar que han de fer això. I en definitiva sempre és la vella argúcia i treta d'estar justificant una reacció posterior, atribuint-te a tu molts dels mals que en realitat són ells els que els fan. Però bueno, dir tot això, i per tant ara hi ha molta gent que diu, bueno, doncs mira, està bé això de l'IVA. Què és això de l'IVA? Té dues parts. La primera part, en efecte, són aquests 168 milions d'euros, que va ser un vell canvi de criteri de fa 5 anys. I que tenen no només els mitjans públics, i no només Televisió de Catalunya o Catalunya Ràdio, sinó amb molts organismes, empreses culturals, etc, que rebien subvencions públiques i els quals, les quals...
És el cas del Temporada Alta, d'altres festivals que també han vist amenaçats.
Sí, i tot arreu, i tot de teatres, i no sé, i institucions musicals, etc. A tota aquesta gent, des de fa 5 anys, l'Agència Tributària els demana exactament una part de l'IVA, que en el nostre cas són 168 milions d'euros, que són molts diners. Però tot això, com era un canvi de criteri només, i no estava aplicat en forma de llei, és discutible. És a dir, quan a tu l'Agència Tributària te diu, escolta, vostè fins ara s'anava, per exemple, desgravant, no sé, els bitllets de metro o els bitllets de taxi, perquè com vostè és un autònom i considerava que aquests bitllets formaven part de la seva feina, doncs mira, jo ara he canviat el criteri i dic que això no és així. I per tant, vostè me deu aquests diners. I vostè diu, un moment, vostè abans me permetia que jo me'ls desgravara, ara no m'ho permet, doncs mira, anem a fer una cosa, anem al contenciós administratiu i ja ens barallem. La majoria de la gent no fa això, la majoria de la gent els dona la raó per no complicar-se la vida. Però quan es tracta de tants diners, vas al contenciós administratiu. I aquests 160 i tants milions estan en aquest punt ara. Que pot ser d'aquí 2 anys o 3 anys, vindrà un tribunal, o vindrà els tribunals i dirà no, pues té la raó la Televisió de Catalunya o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, o té la raó a l'Agència Tributària de l'Estat. Bueno, quan arribarà el moment, si tinguin la raó ells, això, evidentment, marcaria la viabilitat, la dificultaria o la impossibilitaria d'aquests mitjans. Però no estem en això. Aquesta és una fase i encara no ha arribat. Ha arribat, sí, a la interposició de recursos i estem tots barallats. No, però ara anem a l'última. A partir del 10 de novembre de l'any passat, això se transforma en llei. I això ja no és discutible. Això ja no és recurrible. O sigui, ja no pots dir, aquí hi ha hagut un canvi de criteri i jo el qüestione. No, aquí hi ha hagut una llei. I la llei és molt més difícilment qüestionable. I la llei, a més, sabent com estan els ànims i com estan, sobretot, entre qui té els poders de l'Estat, si tu no la compleixes, doncs les autoritats poden actuar amb tu d'una manera molt dràstica. Mm. I hi ha persones en la corporació que són, per dir-ho així, són màxims responsables de complir la llei també. I, per tant, la llei els podria caure amb tot el seu pes, fins i tot més que en qualsevol altra televisió autonòmica o ràdio autonòmica, entre cometes. Clar, això, quan ha pres forma de llei, ja no afecta totes les entitats culturals o de difusió cultural. Això ja només afecta a mitjans de comunicació públics. I això fa pensar que aquesta llei ha estat feta amb un objectiu clar. I no ho diem nosaltres, sinó que molta gent d'altres televisions territorials, la televisió andalusa, o la televisió aragonesa, o la televisió murciana, quan et veuen diuen, home, va anar per tu i encara ho pagaré jo. És a dir, només es pot atribuir una certa intenció quan s'entén què està passant a Catalunya. I això, nosaltres podem dir que ens sembla que és així, i es poden dir, no, són criteris del govern i de l'Agència Tributària. Bueno, a partir del canvi de llei, què passa? Què has de pagar sí o sí? I aquests pagaments, enguany, suposen, per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, més de 30 milions d'euros.
I les conseqüències de tot això que ens està explicant el director de TV3...
Són terribles.
I les estem veient ja a la programació. Vostè hi ha explicat que se suprimeix Tarda Oberta el programa de la tarda, que de fet es va estrenar al setembre. Sabem qui el substituirà ja? Serà Elena García Melero?
Pues sabem que estem treballant ara amb això, sabem que nosaltres teníem previst un programa de producció interna que era per als matins, i sabem que aquest programa de producció interna que era per als matins, que nosaltres, després de tot el que havia passat amb tota l'actualitat, l'havíem anat pegant-li voltes i canviant-lo, i començarem a fer-lo ara a partir del gener, no hem tingut més remei que passar-lo a les tardes. O sigui, nosaltres...
Per tant, es pot confirmar que Elena García Melero farà les tardes de TV3, a partir del febrer?
Bueno, jo li puc confirmar que ho farem públic i que sí, que poden anar per ahir les coses. Però el que li confirma que és més seriós és que nosaltres ja estàvem contents amb els resultats de la productora que feia el programa de la tarda, ja estàvem contents
Media Pro,
amb Ruth Jiménez,
sí.
Ja estem contents amb Vado Salvador, i estem contents amb tot aquell equip, i més que contents, els hauríem mantingut tot l'any, perquè el programa estava ben fet, perquè tenia qualitat i perquè tenia audiència. I ens hem vist obligats a prescindir-ne, ens hem vist obligats a suprimir-lo, senzillament perquè aquesta restricció brutal de diners ens afecta directament i no podem aguantar. Però atenció, això és ara. Amb el temps, amb els pròxims mesos, s'anirà complicant i complicant i complicant, i arribarà un moment que Televisió de Catalunya només tindrà producció interna. Si ha de complir, que sí que l'ha de complir específicament aquesta nova llei. Aleshores algú pot dir, escolta, doncs és molt fàcil, la Generalitat, ser tan generós... Doncs,
fa una partida pressupostària extraordinària.
Claro. Bueno, sí, un moment. Venen dos problemes. Primer,
els pressupostos estan prorrogats?
Claro, els pressupostos estan prorrogats i una partida pressupostària extraordinària vol dir treure-la d'un altre lloc. I si estem parlant...
I els comptes estan intervinguts?
Per un costat. I per tant tenim les dues coses. per un costat tenim que seria molt difícil que un govern traguera una partida extraordinària de 30 o 40 milions d'euros, perquè són molts diners, i per un altre costat resulta que aquesta partida, si els comptes estan intervinguts, el Ministeri d'Hisenda, el ministre Montoro, s'hauria d'aprovar. I podria dir que no s'aprova perquè estem davant d'una televisió colpista, o d'una televisió esbiaixada, o d'una televisió i una ràdio que no són neutrals, que no són plurals, que es vinguin com són. Clar, ells mai no miren o apunten cap a casa, i quan diuen que són esbiaixades ho diuen ells, amb quatre o cinc anècdotes que han trobat. Però s'ho ha cregut molta gent. I això pot acabar en guany amb la viabilitat segurament de Catalunya Ràdio, perquè la deixen en una situació terrible, i amb tota la producció externa de Televisió de Catalunya. Vull dir, és un míssil dirigit a la línia de flotació dels mitjans de comunicació públics de la Generalitat de Catalunya.
Realment el panorama que dibuixa, senyor Sánchez, és desolador. Per acabar, una altra qüestió concreta. Se sap què passarà amb d'altres programes com Preguntes Freqüents? Perquè el Ricard Ostrell, que és company nostre, ja va explicar que ell no continuava. Primer es va dir que seria Maiol Roger, després s'ha dit que no. Aquí hi ha un equip que està pendent d'aquesta decisió.
No, hi ha un equip que també en aquest cas és de productora, que en aquest cas té assegurat la seva continuïtat durant algun mes més, alguns mesos més, que com que resulta que el nostre company de tots els que treballen als mitjans públics, Ricard Ostrell, ha dit que marxava, estem treballant amb la productora, atenció, no és una decisió nostra. Aquest programa també és de productora, el produeix el Terrat, estem mirant quina persona el pot substituir amb la mateixa línia i amb la mateixa solvència, amb el mateix èxit d'audiència, que ha sigut magnífic, impressionant, i això s'aclarirà en els pròxims dies. Encara no està clar, perquè estan buscant i treballant alternatives, però en tot cas aquesta seria la bona notícia.
Però no serà algú de la casa, serà algú extern, per tant, en aquest cas.
Serà algun extern, perquè el proposa productora, però el problema és que quan passen 3, 4, 5 mesos ens trobarem amb el mateix. Nosaltres hem anat fent un increixendo deficitari perquè se'ns entenga. No hem volgut plantejar ara totes les mesures de restricció, totes les mesures en coherència amb l'aprovació d'aquesta llei. Però el mes d'abril, el mes de maig, el mes de juny, sobretot el mes de juliol, agost, setembre, és que ja no podrà ser. Vull dir, ja no podrem treballar amb productores perquè ja no tindrem recursos per poder-les pagar, per poder-los pagar. I aleshores passarà una altra cosa que ja no només afecta a Catalunya Ràdio o a Televisió de Catalunya. Aleshores passarà que tot el sector de l'audiovisual en aquest país es veurà brutalment afectat. I ells també pagaran, i també pagaran una altra vegada justos per pecadors. És a dir, aquesta restricció no només ens afectarà a nosaltres, aquesta restricció farà que totes aquestes productores no puguin treballar per mitjans públics de la Generalitat. O sigui, sí, el panorama és molt, molt, i la gent l'hauria d'entendre, perquè quan caiga un programa, després caiga un altre, quan es note que la nostra programació deixa de ser competitiva, quan es note que nosaltres incomplim la llei de creació de la corporació, perquè no podem donar al sector de l'audiovisual a la col·laboració i els recursos que ells també necessiten, quan és tot això la gent haurà de saber que no és per culpa nostra. Que no
la continuïtat de Polònia està garantida, per exemple?
No hi ha garantida la continuïtat de res. No està garantida la continuïtat de res. A partir del mes de juny tot deixa de continuar, perquè serà el moment en què nosaltres ja, amb aquesta increixendo de restricció pressupostària, només tindrem pressupostos per a la nostra pròpia producció interna. No hi ha garantit res a ningú. I com doncs, que no hi ha garantit res a ningú, convé que ens espavilem. Convé que el nou govern s'espavile, perquè si no aquesta gent que diu que nosaltres som el pitjor de lo pitjor del món, mentre som líders d'audiència, se'n sortiran i aconseguiran el que volen.
Això vol dir que fins al juny per això sí que està garantit Polònia.
Això vol dir que fins a juny, en principi, Polònia sí que està garantit. Però jo crec que més val que ens preocupem del conjunt global, de tot el que està passant,
clar,
com arreglar-ho, no del que està passant, que
està
també, sinó del conjunt global, de tot el que està passant, que no d'un programa d'un altre en concret. És a dir, siga com siga, nosaltres hem d'arreglar la situació. Per dues coses. Perquè l'audiència de Catalunya, que és majoritària, s'ho mereix, i perquè no se'n poden sortir. No poden colar per la porta darrere un 155 per destruir els mitjans públics de la Generalitat. No ho poden fer.
Senyor,
és cert, i acabe. Fixes vostè que la gran estructura d'Estat que va aguantar l'aplicació del 155, la instància de l'administració pública de la Generalitat, que va dir que no acceptarien que els aplicaran aquest article perquè anava per les seues característiques, no perquè siguem més herois, però per les nostres característiques, perquè això ataca directament la llibertat d'expressió i la pluralitat informativa, va ser la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, va ser Catalunya Ràdio i TV3. Són els únics que van, al final, per mèrits propis també, per l'impacte que això podia produir, fugir del 155. I ara som els que podem quedar ben tocats de mort amb aquesta història. Doncs esperem que no puguem aconseguir-ho. Volem que no puguem aconseguir-ho.
Vicent Sánchez, m'agradaria desitjar-li un bon any, però veig que serà un any amb curves, sí, amb curves en qualsevol cas. Bon any.
Tindrem molts revolts, però intentarem que sigui.
Amb molts revolts, exacte. En qualsevol cas, felicitats per aquest 11,8% de quota de pantalla. Que tingui un bon dia.
Igualment, moltíssimes gràcies.